Hola, bon dia. Ara no recordo jo amb exactitud si va ser a finals dels anys 80 o potser molt als principis del 90. Lo cert és que en ple festival del cinema fantàstic en aquells moments de Sitges, en el cinema Retiro es projectava, vaig conèixer un personatge. Un personatge que era d'Hospitalet. Aquelles coses que fa al cine a l'acabar la sessió, junts, no em pregunteu el per què, perquè no el coneixia de res, junts vam anar a sopar, encara recordo que en un petit restaurant que hi havia al carrer Nou. Allà, tot sopant, va sortir la xerrada. Jo el vaig informar que en aquells moments era el programador del cinema Retiro i ell, que era un personatge d'Hospitalet, que es dedicava a muntar espectacles o coses dintre de bars, també en cinemes, cinemes clubs, etc, etc. Aquelles coses que fan parlar amb una persona que anant discutint i anant enraonant, ell em va fer una proposta, que era sols i simplement que portar nens o joves de diferents ciutats properes a Sitges per oferir-los un cinema que el titularíem Cinema a les Escoles i que es basaria en pel·lícules sobre el llenguatge en anglès, sobre el llenguatge en francès, sobre matemàtiques, sobre, en fi, sobre el que als estudiants els hi pot convenir per cada classe i per cada moment. He de dir que jo en aquell moment me'n vaig enriure una mica. Era possible que gent d'altres llocs vinguessin a Sitges a veure una pel·lícula pagant un bitllet de tren, etc, etc. La veritat és que no vaig acabar de creure'l. Però ell va insistir. Va insistir i va dir, per què no fem la prova? Fem la prova un any, o sigui, un curs, i si la cosa funciona, doncs podem allargar-ho per altres curs. Vam arribar a un acord en el tant per cent que elles podien dur, un cop pagada la pel·lícula, etc, etc. En fi, vam arribar amb tots aquests acords que, quan es fa un negoci, crec que s'han d'acordar. Lo cert és que aquell mateix any, o sigui, estàvem en el mes d'octubre quan es feia el festival, aquell mateix curs jo programava les pel·lícules i ell muntava les sessions i buscava els alumnes. I s'ha de dir de què va ser el que en podríem dir un bastant bon èxit. Perquè, en realitat, ell va aconseguir de que gent, inclús de fins i tot de Barcelona, vinguessin a Sitges amb unes hores determinades de col·legi i gaudissin d'un espectacle cinematogràfic amb el títol de Cinema per les Escoles, que després passaria a dir-se Estudiants i Cinema, i que, contra tota creença meva, va funcionar doncs realment bé. Això va motivar que l'any després tornés jo a programar les pel·lícules, en fi, de que aquella cosa que va començar amb un sopar entremig de sessió i sessió del cinema fantàstic d'aquella època, que no era el cinema fantàstic d'avui, que no tens temps ni de sopar, sinó que llavors et permetia anar a sopar, va sortir el que en podríem dir Estudiants i Cinema o Cinema per a les Escoles. Han passat més de 22 anys i el proper dia 2 o el dia 3 del mes que ve es torna a iniciar un nou curs. Un nou curs que comença amb Hannah Arendt i que ens demostra que les idees que tenia aquell senyor doncs varen ser realment bones i que l'acceptació meva en tirar-ho endavant han proporcionat que el Retiro cada any li passin més de 9.000, 8.000, 9.000 estudiants en un curs sobre aquest cinema a les escoles. Pot semblar, avui en dia encara, potser més que llavors, realment estrany de que vinguin d'arreu de Catalunya per veure una sessió de cinema. Però he de dir que això funciona així i que al llarg de més de 22 anys s'ha mantingut i cada any amb més encerts, com és per exemple aconseguir un bon tren de què en la mateixa entrada de cinema ja hi entra la Renfe que posa el bitllet de tren perquè aquests estudiants vinguin a Sitges a veure una determinada pel·lícula. A vegades el cinema porta aquestes coses que dius que semblen inverossímils, però és una realitat. 22 anys seguits fent projeccions, fent venir nens d'arreu de, no et diré de Catalunya, però sí d'arreu de les cercanies de Sitges, de Vilanova, de Barcelona, d'Hospitalet, de Cornellà, inclús d'algun punt de la part de la Costa Brava, tots ells agafant el seu bitllet de tren o el seu bonobús, que també per anar a Ribes va amb bonobús, pagant un preu de 5 o 6 euros, depèn de la distància que té la Renfe entre un poble i Sitges, i l'entrada al cinema que els hi permet lluir d'una pel·lícula amb pantalla gran, en versió original, perquè ells puguin fer després els seus estudis sobre el film visionat. Va ser doncs un encert que aquells finals dels 80 o principis dels 90, no recordo ara gens amb exactitud, els anys passen, la memòria se'n va, però des d'aquell moment Sitges gaudeix d'un, podríem dir, espectacle que infinitat d'estudiants de Catalunya s'han beneficiat d'aquesta cosa, d'aquest cinema que el Retiro durant tot el curs els hi ve proporcionant perquè ells gaudeixin, disfrutin, visquin del cinema i a més puguin fer els deures corresponents sobre la pel·lícula que es projecta. Com he dit, el dia 2 o el dia 3 del mes que ve torna a engegar un nou curs. Tota la programació ja està feta. Més de 20 pel·lícules podran ser vistes per aquests estudiants. Solament ens queda dir que aquesta cosa, de la que ningú en fa cas, que passa totalment desapercebuda pels sitgetans, va endavant i porta ja 22 anys d'existència. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar a partir d'avui a la ciutat de Barcelona. S'estrena Rush, una història de dos grans corredors de cotxes, Mickey Laura i James Hunt, una història de dos campions portat al cinema de forma molt espectacular per Ron Howard. També s'estrena un dibuix, Justin i l'espada del valor, una pel·lícula de dibuixos animats que segurament farà les delícies dels més joves. També trobarem Jobs. Jobs ens porta la història d'aquest personatge que va saber crear amb internet un sistema d'ordinador. Ell, doncs, mort recentment, ens porta com, el perquè i l'èxit que al llarg de la seva vida ha tingut amb aquest seu forma de treballar. I per últim, Teresa D., una pel·lícula on trobarem Audrey Tautou, que ens porta un personatge mític dins la literatura francesa. Rush, Justin i l'espada del valor, Jobs i Audrey Tautou són quatre pel·lícules que podreu trobar d'estena avui a la ciutat de Barcelona. Passem ja a les pel·lícules que més recaudació de taquilla varen fer el cap de setmana passada. S'ha col·locat de número 1 i, com era previsible, Assalto al poder. Aquesta pel·lícula dirigida per Ronald Emmerich, aquest director que va fer pel·lícules de la importància d'Independence Day o 2012, ens porta un nou gran espectacle cinematogràfic d'acció, d'aventura, de violència, Assalto al poder. Una història, doncs, que sembla ser de que ha obtingut el passat número 1 amb recaudació al favor del públic espanyol. De número 2 s'hi ha col·locat aquesta La gran família espanyola. Un casament porta les seves raons el dia en què hi ha una final esportiva. De número 3, Percy Jackson i el mar de los monstruos, pel·lícula que aquí Sitges ha anat bastant malament, però que, com podeu veure a la resta d'Espanya, s'ha col·locat en tercer lloc amb recaudació. De número 4, un dibuix que s'ha estat fent al cinema Retiro una pila de setmanes, Epic, El mundo secreto, una pel·lícula de dibuixos que fa les delícies també dels més petits. I de número 5, la que la setmana passada estava de número 1, solament ha aguantat una setmana en aquest personatge de Riddick, un home que ens fa viure apassionants històries fantàstiques viscudes en altres mons i amb estrella i amb personatges molt estranys, i que és la seva tercera pel·lícula, podríem dir-ne, de la sèrie sobre aquest personatge. De número 1, Assalto al poder. De número 2, La gran família espanyola. De número 3, Percy Jackson i el mar de los monstruos. De número 4, Epic, El mundo secreto. I de número 5, Riddick. Veurem si aquest Rush de Mickey Lauda i James Hunt, dos grans, podríem dir, conductors de cotxes, campions del món, es col·loca o es pot col·locar dintre d'aquesta llista de les 5 pel·lícules amb més recaudació. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana a la nostra vila. El cinema Retiro estrena a partir d'avui, aquesta tarda, havíem totes les sessions del dia, Assalto al poder, aquesta pel·lícula de Ronald Emmerich, aquest director que ens ha fet grans espectacles i números uns de taquilla durant molt de temps, com són Independence Day i 2012, ara ens porta una història sobre la corrupció i sobre com es pot batre el poder en un país com és els Estats Units. En sessions de tarda i a partir de demà hi podreu trobar aquest Justin i l'espada del valor a primera hora de la tarda. En quant al cinema Prado, continua la mateixa programació de la setmana passada, La gran família espanyola i La mejor oferta, aquesta pel·lícula de Giuseppe Tornatore, que ens porten ja no el que va ser el cinema Paradiso, sinó que ara s'endentra dintre un tema un xic policiac. Assalto al poder i Justin i l'espada del valor, el cinema Retiro, estrenes les dues conjuntament amb els principals cinemes d'Espanya. En quant al cinema Prado, segona setmana de La gran família espanyola i La mejor oferta. Consulteu els horaris a cartelleres. Qui no recorda aquesta música? Perteneix a la pel·lícula Creemos en el amor, que als anys 55 va fer furor tot arreu, sobretot també a Espanya i, com no, a Sitges. La banda sonora la cantava en aquell moment Frank Sinatra. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana o al llarg de tota la setmana a partir d'avui mateix a les diferents televisions. Us recomanaria Siete Almas, una pel·lícula de Willie Smith que, formant part de la direcció d'un banc, es converteix, com allò que podríem dir, en un salvador de la gent. Siete Almas la trobarem aquest vespre per TV3 a partir de les 22:20. també recomanar-vos Tierra de Ángeles. La situació d'un director d'orquestra i com ell viu unes determinades accions molt importants a la seva vida. Tierra de Ángeles la podreu trobar per la 2, també aquesta nit, a partir de les 22:20. Descubriendo Nunca Jamás. El creador de Peter Pan ens narra com ell va inventar el que va ser una obra teatral i que després s'ha convertit en un gran dels grans contes portats a la pantalla, des de Walt Disney fins a grans directors. Peter Pan és, doncs, va ser creat a principis de segle en una obra teatral. Descubriendo Nunca Jamás ens porta aquesta història. La pel·lícula va ser presentada al Festival de Sitges en una sessió especial el 2004. Ara ens l'ofereix la Sexta 3 a partir de les 15:30 de la tarda. Recordem que la interpretació és de Johnny Depp i Kate Winslet, dos personatges joves del cinema actual que fan una autèntica interpretació dels personatges reals que són creadors en realitat d'aquest Peter Pan. I també per avui recomanar-vos una altra pel·lícula. Es tracta de Windtalkers, una pel·lícula que interpreta Nicolas Cage i Mark Ruffalo, una pel·lícula bèl·lica i que ens porta la història real de què el que van tindre que fer els americans perquè els alemanys o bé els japonesos no els hi descobrissin els seus missatges enviats. Va ser sols i simplement que el missatge que enviaven estava escrit o estava parlat en un idioma indi. Això va motivar que tant els alemanys com els japonesos intentessin capturar a un d'aquests indis per fer-li desxifrar aquests documents o aquestes històries de que sempre ens conta la guerra. Windtalkers, doncs, és una pel·lícula esplèndida de guerra, d'aquell gènere que feia molts anys que ja no en veien cap i que ella, de fet, la va renovar una mica. La trobarem també per la Sexta 3, aquesta nit, a partir de les 22:10. La reina d'Àfrica. Què cal dir d'aquesta pel·lícula? És un mite del cinema, una història dirigida per John Huston i que contínuament apareix a les diferents televisions. Humphrey Bogart i Katharine Hepburn són, sota la direcció de John Huston, els personatges que interpreten aquesta pel·lícula. Clint Eastwood, amb una pel·lícula titulada Cazador Blanco Corazón Negro, ens porta el rodatge d'aquesta reina d'Àfrica i de l'ú en broma que s'ho va prendre John Huston, fins i tot anant a caçar elefants. Un accident amb una caça va motivar que ell es posés en sèrio i creés un dels films més mítics de la seva filmografia. La Sexta 3 ens l'oferirà demà dissabte a partir, hora intempestiva, les 12 del migdia. Una pistola a l'amanecer. Virginia Mayo, Robert Stack són els seus protagonistes. Un western d'aquells d'abans, però que té, s'ha de dir, una forma diferent potser de ser vista, una forma diferent de ser oferta a l'espectador. Virginia Mayo, esplèndida, aquella actriu que tothom deia que s'hi mirava malament, però que en realitat apareixia en quantitat industrial de pel·lícules, i un Robert Stack que, sense ser un d'aquells actors claus de la cinematografia d'aquelles èpoques, va crear pel·lícules com la que ens portava la història de Hitler. TV3 ens l'oferirà demà dissabte a partir de les 18:25 de la tarda. Memòries d'una geisha. Memòries d'una geisha ens porta, doncs, com molt bé ja diu el seu títol, la història d'una noia que, fent de geisha, ha de donar els seus favors en èpoques de guerra a diferents personatges. Memòries d'una geisha, basada en una esplèndida novel·la, ens porta, doncs, una pel·lícula força interessant que la podreu trobar per Telecinco el diumenge a partir de les 16:00, o sigui, de les 4 de la tarda. El hombre de la máscara de hierro, una novel·la clàssica dels mosqueters francesos, portada també a la pantalla. aquella en què el rei de França descobreix que té un germanastre, el fa tancar i li col·loca una màscara de ferro perquè ningú el pugui descobrir. Però un dels mosqueters del rei sap la història i saber alliberar-lo perquè pugui reinar en realitat el que li tocava. La Sexta 3 ens l'oferirà el diumenge a partir de les 17:45 de la tarda. Una altra pel·lícula esplendorosa basada en la vida d'Edith Piaf, el seu títol La vida en rosa. Marion Cotillard, una actriu francesa guapíssima que sabé o es va vindre a fer aquest personatge d'Edith Piaf i que se li va canviar totalment la seva cara per acoplar-se perfectament al personatge. Marion Cotillard, doncs, està esplèndida, sobretot la part final, ja la decadència total de l'Edith Piaf en aquesta vida en rosa. La dos ens l'oferirà el dilluns a la nit a partir de les 22 hores. També recomanar-vos Regreso a Howard's End amb Tony Hopkins, Emma Thompson, dos personatges de la cinematografia anglesa, ens porten una d'aquelles pel·lícules que són tan angleses, aquelles que en podríem dir de les històries de Arriba i Abajo o de tantes pel·lícules clàssiques o sèries televisives en què ens porten la història dels criats i dels senyors. Regreso a Hogwarts End, doncs, la podrem trobar per la Sexta 3 també el dilluns a partir de les 22:05 de la nit. Un altre clàssic del cinema, en aquest cas dirigit per John Ford, El hombre tranquilo, John Wayne, Maureen O'Hara, Barry Fitzgerald i un llarg repartiment clàssic dintre la filmografia de John Ford, la història d'un botsejador que decideix tornar a la seva Irlanda natal per oblidar un combat en la que mata a un botsejador. El hombre tranquilo, doncs, ens porta una història d'amor viscuda a Irlanda i amb tots els ais i uts que representa viure en aquell país, esplèndid John Wayne, però potser encara més esplèndida Maureen O'Hara. Pel·lícula guanyadora d'Òscar, la Sexta 3 ens l'oferirà el dimarts a partir de les 15:30 de la tarda. Un dels últims grans westerns que s'han portat a la pantalla, Los Profesionales, Burt Lancaster, Lee Mervyn, Claudio Cardinale, Robert Ryan, Woody Strode, en fi, en un repartiment de classe, per una pel·lícula que ens porta la història de que un personatge lloga a quatre professionals perquè vagin a rescatar la seva nòvia o la seva dona d'un mexicà rebel que no és altre que Jack Palance. Los Profesionales, doncs, es narra perfectament aquesta història en una pel·lícula o en un western que tanca quasi bé definitivament la història dels westerns al cinema americà. La Sexta 3 ens l'oferirà el dimecres a partir de les 12:15 del migdia. I per últim, recuerda, Alfred Hitchcock torna amb una obra esplèndida amb Ingrid Bergman de protagonista. Recuerda, la podreu trobar per la Sexta 3 el dijous a partir de les 13:30 també del migdia. Siete Almas, Tierra de Ángeles, Descubriendo, Nunca Jamás i Winter Talkers per aquesta nit. A partir de demà, La Reina d'Àfrica, Una pistola a l'amanecer, Memòries d'una geisha, Un hombre o el hombre de la máscara de hierro, La vida en rosa, Regreso a Howard's End, El hombre tranquilo, Los Profesionales i recuerda, ben segur, un raig d'esplèndides pel·lícules per llarg d'aquesta setmana a les diferents televisions. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar en diferents videoclubs. Podreu trobar ja l'última pel·lícula de Quentin Tarantino, Django Desencadenado, una pel·lícula interpretada per James Fox, aquest Jamie Fox, aquest actor que avui podrem veure amb Assalto al Poder, i que ens porta una història basada en aquelles pel·lícules que als anys 60 el cinema espanyol o el cinema italià, anomenant espaguetis western, ens oferien de forma esplèndida. També podreu trobar-hi ja Argo, aquesta història que ens porta com un personatge pot alliberar d'Iraq o d'Iran a tota una sèrie de personatges que estan amagats dintre de l'ambaixada canadienca. I per últim, també recomanar-vos Stoker, una pel·lícula que es belluga entre el fantàstic i el cinema policiac. Django Desencadenado, Argo i Stoker són tres pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol videoclub. I amb aquesta música tan reconeguda del Golpe us dic adeu i fins la propera setmana.
Acostant-nos a les 12, un punt final abans encara d'acabar el nostre programa d'avui, que té relació amb Santa Tecla. Ens confirmen que el recorregut de la processó cívica de Santa Tecla passa per carrer Sant Bartomeu, carrer Sant Gaudenci i carrer Sant Francesc. Per tant, si vostès llegeixen un recorregut que va del carrer Jesús passant pel cap de la vila, no en facin cas. El recorregut que apareix a les pàgines de l'Eco de Sitges no és el recorregut de la processó cívica. És un recorregut més curt, és una primera versió del recorregut, però ara ens confirmen que el recorregut de la processó cívica anirà per carrer Jesús, Sant Bartomeu, Sant Gaudenci, Sant Francesc, cap de la vila, major i ajuntament. Per tant, aquest és el recorregut definitiu de la processó cívica de Santa Tecla. Han de fer cas del recorregut que apareix en el programa de Santa Tecla, en el programa oficial, que també poden trobar en edició digital a través d'ISU, del portal ISU. Arribem a les 12, nosaltres tornarem el dimarts amb el president de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, tornarem amb en Rafael Font a les 10 perquè ens faci balanç d'aquesta Santa Tecla que és a punt de començar. Molt bon cap de setmana a tots, fins dimarts.